Fes-nos arribar la teva notícia a rsilenci@ajotalagarriga.cat i ajuda'ns a explicar el que passa al nostre poble.
Benvinguts a la Fall Lluna. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau La Fall Lluna.
Benvingut, oient habitant de la nau màgica Les Set Llunes, i gràcies per acompanyar-nos en rigorós directe, per l'amplicació del mòbil de Radio Silenci, el 107.4 de la freqüència modulada de la Garriga, per la TDT, o des d'Ona Codinenca, de Sant Feliu de Codines. Si per tu avui no és dimarts, llavors segur que ens escoltes des de Radio Caldes de Montbui o per internet, on tant a la web de Radio Silenci com a ivox.com trobaràs tots els programes per escoltar-nos quan i on vulguis. Ens enlairem en el misteriós vol número 211, cinquè programa de la vuitena temporada. Els comandaments de la nostra nau condueix Edgar Colomer, el nostre estimat tècnic de so. I aquesta veu que escolta, Susana Nina, més coneguda com Set Llunes, la bruixeta clarivident sensitiva, a la teva disposició per cursos i consultes presencials, telefòniques i online de tarot, reiki i altres. Els tripulants col·laboradors que esperen les teves preguntes al correu del programa radiosetllunes@gmail.com per poder-te contestar aquí en directe o en pròxims programes, avui són: en primer lloc, Juan Miguel Marsella, president de SEAM, la Societat Espanyola d'Amics del Misteri i la Parapsicologia, que ens presentarà algunes de les dames blanques que passegen pels 50 llocs embruixats de Madrid del seu nou llibre, i altres que no surten en el llibre. Després, Maria Àngels Novellón ens convida a meditar, indicant-nos com fer-ho pas a pas per reconèixer i desbloquejar els nostres chakres. I abans d'aterrar a la nau, haurem escoltat també les notícies misterioses, enigmàtiques o d'esdeveniments interessants, les prediccions per aquesta setmana i consells màgics que avui van sobre com atraure els diners cap a la nostra vida. Mentre ens escoltes, pots passar a visitar-nos pel nostre grup del Facebook, Les Set Llunes, programa de ràdio, on trobaràs tots els enllaços directes a programes anteriors i els nostres tripulants col·laboradors per deixar-los els teus comentaris o fer-los les teves preguntes. Si ho fas, guanyaràs un premi en el nostre sorteig màgic. Si ets a punt i ens acompanyes en aquest màgic viatge, puja el volum de la ràdio, l'ordinador, el mòbil, la tele o la tablet, perquè ja comença Les Set Llunes. Descordar el cinturó i caminar lliurement per la nau. I passarem primer pel punt d'informació, aquí mateix a l'entrada, per esbrinar les notícies que ens hi ha penjat l'Anna al tauló, com la de la setmana passada, que ens explicava que un asteroide passaria a la vora de la Terra i que l'havien anomenat la Gran Carbassa per les dates en què ho feia. Doncs us haig de comentar una altra curiositat abans d'explicar-vos les notícies d'avui. Resulta que no només tenia nom de Halloween, sinó que a més aquest asteroide ha pogut ser gravat i tenia forma de calavera humana. Si el busqueu per internet el podreu veure. Casualitat o causalitat? Bé, entrem i assabentem-nos de què hi ha interessant avui. La NASA premia una fotografia presa des d'un telescopi d'Eivissa. Es tracta d'una imatge d'una nebulosa en la constel·lació de Perseu, que podreu trobar al Facebook dins l'enllaç de l'esdeveniment d'avui del programa, el grup de les Set Llunes. L'Agència Espacial Nord-Americana ha premiat aquest passat dijous amb la seva distinció d'Astronomy Picture of the Day una fotografia presa pel telescopi de Cala d'Hort d'Eivissa. Es tracta d'una imatge d'una nebulosa de reflexió en la constel·lació de Perseu a uns 766 anys llum de distància dins de la Via Làctea. Segons ha detallat l'agrupació astronòmica, aquesta regió està formada per un cúmul de 150 estrelles joves, encara en procés de formació, de tot just un milió d'anys d'edat. La fotografia reflecteix les espesses núvols foscos de pols en els que s'amaguen gran part d'aquestes estrelles. Per obtenir aquesta imatge, Albert Prats Rodríguez, membre de l'agrupació astronòmica d'Ibiza, va utilitzar el telescopi de Cala d'Hort, de 500 mil·límetres de diàmetre, i la seva càmera d'alta resolució. Durant nombroses nits entre els anys 2011 i 2014, obtenint un total de 303 fotografies en blanc i negre, així com en els canals vermell, verd i blau. Totes elles sumaven una exposició total de gairebé 34 hores i 303 preses, que van ser posteriorment apilades mitjançant programes informàtics, podent sumar així la lluminositat de cadascuna d'elles i obtenir així la imatge final, resultant el processat per ressaltar detalls i matisos ocults. Com a data final d'aquesta notícia, comentar-vos que és la segona vegada en 3 anys que la NASA reconeix amb la seva distinció Astronomy Picture of the Day una fotografia presa pel telescopi de Cala d'Hort d'Ibiza. Si no us voleu perdre aquesta fantàstica i majestuosa fotografia, la trobareu per internet, però el més fàcil és anar directament al Facebook grup, al grup Les Set Llunes, i a l'enllaç del programa d'avui que estàs escoltant. A l'esdeveniment la trobaràs. Com també hi veuràs la fotografia de la següent notícia que ens feia arribar l'Anna. Segons la NASA, el vent solar va destruir l'atmosfera de Mart i els seus oceans. The answer, my friend, is blowing in the wind, la resposta a mi que està surant en l'aire, és la lletra de la cançó de Bob Dylan, que han fet servir els experts de la NASA per explicar com va desaparèixer l'atmosfera de Mart. The answer is blowing in the wind. Mart sembla haver tingut una gruixuda atmosfera suficientment calenta com per suportar vida líquida, ha afirmat l'equip de la missió MAVEN, Mars Atmosphere at Volatile Evolution, que ha exposat els descobriments dels seus 2 anys de treball i que indiquen que els gasos atmosfèrics del planeta Mart desapareixen en un ritme de 100 grams per segon. El vent solar, compost per protons i electrons, genera un camp elèctric en travessar el planeta vermell, provocant que els ions de l'exosfera, la part més externa de l'atmosfera, s'accelerin i surtin disparats cap a l'espai. L'impacte de les partícules de vent solar hauria anat progressivament obrint l'atmosfera del planeta vermell, consumint les característiques que permetien la vida en ell i convertint-lo en el desert gelat que és avui en dia. Aquesta erosió augmenta significativament durant les tempestes solars, pel que es creu que va ser molt més significativa fa milers de milions d'anys, quan el Sol era jove i més actiu. No és possible recuperar l'atmosfera a Mart, han afirmat els experts, en resposta a algunes afirmacions que havien arribat a suggerir la idea d'utilitzar bombes atòmiques per tornar a generar-la. MAVEN ha estat examinant com el vent solar i el gas afecten la llum ultraviolada que l'equip tracta com aurores de la part superior de l'atmosfera del planeta. Els nous descobriments indiquen que la pèrdua s'experimenta en 3 regions diferents del canal del planeta vermell. Gairebé el 75% dels ions que s'escapen ho fan per la cua, el 25% per sobre dels pols marcians en una ploma polar, i la mínima part ho fan des d'un núvol de gas circundant a Mart. Podria passar el mateix a la Terra? La comprensió del que va passar a Mart ens ajudarà a conèixer la dinàmica i l'evolució de qualsevol atmosfera planetària, ha afirmat John Gansfer, astronauta i director de missions científiques de la NASA. La Terra també està perdent partícules de la seva atmosfera, però els experts afirmen que, a diferència de la Terra, Mart no té un camp magnètic per protegir la seva atmosfera del vent solar, per la qual cosa queda completament exposat a l'acció del Sol. No obstant això, els científics de MAVEN adverteixen que la Terra també està perdent partícules de la seva atmosfera, encara que els camps magnètics tallen aquestes pèrdues. Per tant, ni el nostre planeta no es donen les mateixes condicions, ni el Sol està tan actiu com abans perquè una tempesta solar pugui acabar amb el nostre sistema climàtic. Tot, i que sí que pot tenir certa influència, com hem pogut comprovar en algunes ocasions en les que ha afectat les comunicacions. Però esperem que tot quedi així. Recorda, oient habitant d'aquesta nau, el correu electrònic del programa radio7llunes@gmail.com, que has d'escriure tot junt i en lletres, radio7llunes@gmail.com. Si prefereixes escriure'ns una carta de les de tota la vida, com us dic sempre, dins un sobre, has de dirigir-la al programa Les 7 Llunes, als estudis de Ràdio Silenci, carrer Banys, número 8-10, al tercer pis de les Galeries de la Garriga, amb el codi postal 08530. Espero els teus missatges, preguntes o suggerències. Si ens escrius, ni que siguin quatre lletres, passaràs directament a formar part de la llista de participants per guanyar diferents premis en el pròxim sorteig màgic. També ens trobaràs a tots els tripulants col·laboradors del programa al grup del Facebook, les 7 Llunes, o a la web 7llunes.com, tot en lletres com sempre, 7llunes.com.
Tot el misteri a les 7 Llunes.
Juan Miguel Marsella Crisóstomo és el president de SEAM, l'Associació Espanyola d'Amics del Misteri i la Parapsicologia. Algú que té molt per explicar-nos a tots els que ens agraden els llocs i els personatges misteriosos. Així que entrem a la sala secció dels misteris, on ens espera. Bienvenido a las 7 Llunes, Juan Miguel Marsella.
Hola, buenas tardes, noches. Susana, todo un placer, como siempre, estar en tu programa una vez más.
El placer es mío de tenerte por aquí y de estarte escuchando. Juan Miguel, tengo una curiosidad por contarte. No sé si habrás entrado esta tarde en el Facebook así y si se van a enterar todos nuestros oyentes. Hoy hace exactamente 6 años que nos conocimos en persona. ¿Qué te parece?
Madre mía. Pues no he estado entrado en algún momento, pero pues no tenía ni idea.
Que no lo he puesto.
Han pasado muchos años.
No lo he puesto directamente, pero es que me he encontrado una foto que estábamos con María José Jover en la puerta de Magic y digo, anda, este día, estas fotos, te estábamos esperando a que llegaras tú.
Pues sí, que venía de viaje en ese momento.
Sí.
Efectivamente.
Cosas de la vida, casualidades.
Ya ha llovido.
6 añitos, uh-huh. Parece mentira, ¿eh? Cuando he visto 2009, sí. Digo, ¿cómo puede ser tanto tiempo? Bueno, nada, dejamos el comentario aquí. Antes de nada, comentarte que este fin de semana he podido leer ya tu libro, 50 lugares embrujados de Madrid, de la editorial Cidonia. Y que lo recomiendo a todo el mundo, que me ha encantado en su totalidad, todo. No podía parar de leer. Las presentaciones históricas de cada lugar, los personajes que construyeron ese edificio, o habitaron o vivieron los fenómenos paranormales en cada edificio, las leyendas, historias documentadas. Y finalmente, en cada capítulo tenemos las coordenadas y la dirección para llegar al punto en cuestión. Súper útil y muy interesante e intrigante, Juan Miguel.
Muchísimas gracias. Tú ya sabes el trabajo que es el documentarte y estar buscando cada capítulo y cada leyenda, y tú lo sabes muy bien, que es algo complicado, sobre todo cuando no estamos diariamente con estos menesteres de la escritura, pero bueno, al final ha salido y es como un niño. También tengo que dar las gracias a mi pareja, Marta, que sin ella pues no habría sido posible, ¿no? Porque también se ha tirado muchas horas ayudándome, corrigiendo textos, ayudándome también a localizaciones y todo, bien. Vamos, va firmado por mí, pero la verdad es que ya
trabajo de los dos.
Un gran trabajo por su parte, efectivamente.
Muy bien, pues felicidades a los dos. Si me está escuchando se quedará contenta. Que le reconozcamos también su trabajo, claro que sí. Mi sorpresa, ¿sabes cuál fue? Que al comenzar a leer, justo en los agradecimientos, digo, ay, me ha llegado el libro, pero no me lo ha firmado. Bueno, así tengo la excusa para verle y así me lo firma, me lo dedica. Y luego me encuentro en los agradecimientos, mi nombre y el del programa en tus líneas. Muchísimas gracias de todo corazón, me hizo mucha ilusión.
Muchísimas gracias a ti por darme cabida en tu magnífico programa y estar desde hace tantos años pues juntos en las ondas y contando historias.
De verdad que sí. Y hoy, mira, hemos visto cuántos años hace ya. Bueno, hoy nos ocuparemos de todas las damas blancas que hay por España o de las que tengamos tiempo. ¿Empezamos con algunas de las que tienes en 50 lugares embrujados de Madrid?
Pues bueno, mira, yo tengo dos damas blancas que cada una, dentro de la proximidad que hay entre las dos poblaciones, estamos hablando de una dama blanca en la Cruz Verde que pertenecería a Robledo de Chavela, y tenemos otra que pertenecería a Galapagar. Vale. dentro de lo que te digo, de la cercanía de estas dos damas blancas, las historias son totalmente distintas. En el caso de la Cruz Verde es la historia clásica de una joven que parece ser que se mató con un coche, tuvo un accidente mortal, uh-huh. Y a raíz, fue en la década de los 80, y a raíz de ese accidente, pues decenas de testigos empezaron a hablar de que se habían encontrado pues con una joven, pues como la describen, ¿no?, en todas estas leyendas, con un vestido blanco. Normalmente suelen encontrársela en días lluviosos. Tengo que decir que el puerto de la Cruz Verde es un lugar de subida con muchísimas curvas. Ha habido, por desgracia, en esa zona muchísimos accidentes, sobre todo de moteros, en diversas ocasiones mortales. Uh-huh. Y bueno, es una zona que ahora ha cambiado mucho, han hecho rotondas, algo muy típico en los últimos años en las construcciones.
Sí, ¿no? Les gustan mucho, como digo yo, los escalestric a los constructores de carreteras.
Sí, sí. Efectivamente. Bueno, pues en una de esas curvas decían que se aparecía esta dama, como te digo, esta mujer que tuvo este accidente, uh-huh. Y en ocasiones, pues como en la mayoría de las leyendas, pues la joven se sube en el coche y cuando van a llegar a la curva pertinente, pues directamente le dice al conductor, o en algunas ocasiones dice que frene, que vaya más despacio, y justo al llegar a la curva, pues dice: en esta curva me maté yo. La sorpresa para el conductor es que cuando mira a su lado, se da cuenta pues que la joven ha desaparecido, solamente quedando en muchas ocasiones las marcas del asiento totalmente mojado, uh-huh. Pues por esa figura espectral que han tenido.
¿Y días lluviosos? ¿La suelen ver días lluviosos? Me he quedado con esa frase. ¿Por qué deben ser?
Bueno, es que es algo arquetípico en este tipo de leyendas.
Porque el accidente fue en un día lluvioso también, quizás.
Pudiera ser. No te lo puedo confirmar, pero es que da la casualidad que también una dama de la curva muy conocida que tenéis en Barcelona, que es la de las curvas del Garraf, también en la primera leyenda o historia que se contó, sí, da la casualidad de que un conductor en un día de lluvia, una lluvia muy persistente, muy fuerte, no tenía visibilidad a más de 15 metros y en medio de estas curvas, que yo las conozco y tú las conoces muy bien, muy cerradas, pues de repente se encontró a una joven, también pues vestida de blanco, llena de barro, y demás. Pues hombre, se apiadó de ella y la invitó a subir al coche para llevarla pues a la población más cercana. Uh-huh. Pues exactamente pasó lo mismo. En el momento que iban llegando a una de las curvas más cerradas del Garraf, pues esta joven le dijo que disminuyera la velocidad, en varias ocasiones, y una de las ocasiones, al ir a girar la curva, se dio cuenta el conductor que si no llega a minorar la marcha, pues se habría caído pues por uno de esos tremendos precipicios o barrancos, y habría fallecido. Hay otra parte de la historia que te cuenta que directamente dice: en esta curva me maté yo. Y entonces el hombre al mirar hacia la parte del copiloto y ver que no está, pues pierde los controles del vehículo y se cae por el precipicio.
Y tiene accidente él.
Uh-huh. Efectivamente, hay varias variantes, ¿no?, de la propia leyenda y en los mismos sitios. Siempre hay variaciones. Pero, por ejemplo, la de la curva de Galapagar, que era la carretera de Las Farolas, desde la población de Galapagar al Escorial, la leyenda cambia. Parece ser que en la década a finales de los 70, una familia iba a un matrimonio con su hija, una hija joven, de unos 16, 17 años, uh-huh. Y se encontraron pues a unos personajes en la carretera haciendo autostop, debido a que parecía que habían tenido algún tipo de avería en el coche. Cuando la familia paró para intentar socorrer a estos jóvenes, estos eran unos delincuentes, unos asesinos, y se llevaron a una zona a punta de pistola a la familia, los robaron, les mataron a los padres, uh-huh. Y a esta chica la violaron repetidas veces pues en uno de los bosques adyacentes
cercanos
a la carretera.
Ajá.
Era una zona muy oscura, entonces es una zona pues que tiene el Valmayor y distintos y distintos bosques por la zona. Y bueno, parece ser que la chica no llegó a morir de esa violación, pero con el esfuerzo que hizo, pasó toda la noche malherida y se la encontraron ya a la mañana siguiente, pues entre el frío y las heridas, muerta.
Muerta ya.
Dicen que a raíz de entonces, esta joven lo que está intentando es buscar justicia, ¿no? Para que se sepa lo que les ocurrió. Uh-huh. Y intenta, pues, llamar la atención de los conductores para intentar buscar, pues, a los que cometieron este cruel crimen. Uh-huh. En este caso no se sube en el coche. En este caso lo que se la ve es en la zona de la carretera, intentando que los coches paren. Claro, el susto que te puedes dar de ver una figura espectral, ahora tiene bastante iluminación, actualmente se llama, la llamaban, bueno, hace unos años, la carretera de las farolas, porque fue una de las primeras zonas de la carretera de Galapagar al Escorial que iluminaron.
Uh-huh.
También es lo mismo, es una zona pues con muchas curvas, antes de llegar a Galapagar, con curvas muy cerradas, estamos hablando de lugares donde vas a 40, 50 kilómetros por hora.
Uh-huh.
Y bueno, hay varios testigos que afirman haberla visto. Es más, la persona que me contó esta historia, que en paz descanse, Esperanza, pues en esas épocas ella estaba sacándose el carnet de conducir.
Sí.
Y bueno, era una leyenda que contaba tanto el profesor como varios de las alumnas. Ella siempre me afirmó que en alguna ocasión pues sí que predijo o presintió a esa figura, ese espectro por la zona. Yo te digo, realmente yo he buscado datos de que si en esas épocas hubiese ocurrido algún tipo de desgracia tan grande, y yo no he encontrado ningún dato. Mm-hmm. Pero la verdad, mm-hmm, es que hay bastantes personas que dicen haberse encontrado con la dama de la curva de Galapagar.
Uh-huh.
Tenemos más. Aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, entre Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, justo en la rotonda, en la curva donde hay un colegio de disminuidos psíquicos, estaríamos hablando de la entrada a las urbanizaciones pues de las más caras de España, estaríamos hablando de las entradas a Monte Príncipe, Monte Claro, Monte Alina, lugar donde viven políticos, empresarios y gente de alto standing. Pues parece ser que en la década de los 80, esto no parece ser, esto es real, una joven tuvo un accidente, entonces no había las rotondas que hay ahora, tuvo un accidente y falleció en esa curva.
Uh-huh.
Bueno, a raíz de entonces, pues muchas eran las personas que iban a sus casas, a estas urbanizaciones, o pasaban, o gente de servicios y demás, que también confirmaban pues que a esta joven la veían en más de una ocasión en la zona de la curva, en las zonas de los alrededores, en las zonas de los aledaños.
Sí.
Y bueno, es una leyenda que estuvo durante bastantes años pues muy en la boca de todos los vecinos de Pozuelo y Majadahonda. Es más, también había ya gente de otras zonas que iban a ver si se encontraban con la misteriosa figura espectral.
Uh-huh.
Actualmente nosotros hemos estado en más de una ocasión paseando por allí. Yo por mi trabajo tengo que ir bastantes veces por esa zona y bueno, yo voy de día, pero también hemos estado en diversas ocasiones de noche. Es una zona muy tranquila, transitada solo por los coches de estas urbanizaciones de lujo y bueno, nosotros no la hemos visto, pero hasta la década de 1998, 99, casi rozando el 2000,
sí
que ha habido testigos que se han encontrado con esta aparición.
Son los más recientes que se pasan hasta ahora, ¿no?
Sí, efectivamente, de 99, de finales de los 90.
Muy bien.
En realidad hay muchísimas, o sea, si nos vamos, por ejemplo, en el kilómetro 666 de la Nacional 2, también tenemos alguna leyenda, ¿no?, de Dama de la Curva.
Hay repartidas por toda España, ¿no? Bueno, supongo que por todos los países, eso no lo sé.
Es por todo el mundo. O sea, antiguamente,
vale,
date cuenta que esta leyenda la teníamos a lo mejor con otro tipo de apariciones, que ya no la llamarían la llamarían Dama Blanca, Hadas, ninfas, ¿vale?, que se aparecían en las encrucijadas de los caminos, ¿no? Sí, yo creo que son leyendas arquetípicas. Podríamos ver la variación sudamericana y norteamericana de esta leyenda, como podría ser la Llorona, aunque es totalmente distinta, ¿no? Supuestamente por celos ahoga a sus hijos, y desde entonces pues se ve el espectro de una mujer llorando e intentando pues que si se encuentra en ese momento algún hombre que sea infiel, pues le da caza y puede llegar hasta matarle.
Justamente esta de la Llorona la cuento yo en mi libro, en Tejiendo Almas.
Y da miedo, la de la Llorona,
sí,
da miedo.
Sí, da respeto. ¿Sabes?
La primera vez que se escuchó a la Llorona fue en el siglo XVI-XVII en la Ciudad de México. Ahí empezó más o menos la leyenda,
Y si no recuerdo mal, creo que era un médico, ¿verdad?
Creo
no me
que
acuerdo
sí.
bien de la historia ahora mismo, pero bueno, un día la recordamos del libro, un día la leemos por aquí.
Pues sí, es curiosa, sí. Porque tiene muchos siglos detrás.
Sí.
Pero bueno, son leyendas, date cuenta las variaciones, por ejemplo, de damas blancas, ¿no? La de la iglesia de San José, que vuelvo a hablar en este libro sobre ella, referente pues a esta novia fantasma. Fantasma que está en una fiesta de disfraces. Se aparece un joven, este joven se pone a bailar con ella, la acompaña hasta la puerta de la iglesia y al día siguiente cuando va se la encuentra de cuerpo presente en la propia iglesia donde la había dejado.
Sí.
O el famosa otra dama blanca encontrada en medio de una carretera por un motorista mientras que iba a una discoteca, la famosa leyenda de la cazadora.
Que la lleva a su casa, ¿verdad? ¿Es esa? La que la lleva a su casa y su madre le dice, bueno, le deja una cazadora porque hace frío y tal a la chica, al fantasma. Y bueno, cuéntale tú, va, te dejo.
Pues yo iba a la discoteca Colors, parece que esto estaba en la zona de entre Madrid y Toledo.
Sí.
Pues este joven iba con su moto, se encontró a una joven en la carretera totalmente mojada, era un día de viento y lluvia, lo que no sé qué hacía el motorista en moto, pero bueno. La deja la cazadora, están toda la noche, pues bailando, se toman algo y demás. Y luego cuando se van a ir a casa, pues él la acompaña con la moto y la deja en casa. Ella se mete supuestamente en su casa y cuando llega a su casa se da cuenta el motorista que no la había devuelto la cazadora. Bueno, pues al día siguiente va a la casa donde había dejado a la joven y su madre aparece en la puerta diciendo que se le estaba gastando algún tipo de broma. Él le dice el que por qué, que él había dejado la cazadora a su hija
el día anterior.
Le dice que no, que su hija había fallecido justamente hace un año.
Y él para comprobarlo se van
al cementerio.
Perdona que te corte, sí.
Y cuando llegan al cementerio se encuentra la cazadora en la cruz de la tumba donde esta joven estaba enterrada.
Ya ves.
Pero tenemos más, ¿eh? Tenemos también la de la maleta.
A ver, cuéntame, pero muy rápido.
Esta es de los años 40 en Estados Unidos, no sé exactamente la población.
Vale.
Distintos hombres van por una carretera, se encuentran a una joven que lleva una maleta de estas antiguas tipo de madera, la montan en el coche, siempre la misma historia, en esta curva me maté yo, y cuando se dan la vuelta lo único que queda en el coche es la maleta. En la maleta ponía la dirección de esta joven y fueron a llevar la maleta a la casa. Efectivamente, la madre les abrió y se encontró con la sorpresa de que les estaban dejando la maleta. La sorpresa se la llevaron más ellos cuando le dijo que en el transcurso de estos años, desde hacía 15 años que había muerto su hija, ha habido un montón de personas que habían llevado la misma maleta a su casa. Cuando les enseñó, tenía decenas de maletas en su casa exactamente iguales que las de su hija. O sea, estamos hablando de aportes que se quedan dentro del coche, o sea, que han salido de la nada, puesto que el supuesto espectro ha desaparecido. Curioso,
qué fuerte.
O no, pero claro, ahí está la leyenda.
Si tú me dices que es la misma maleta que desaparece de casa, vuelve a aparecer en el coche de alguien y la traen, vale, pero tantas veces la misma maleta, es para vamos, para no creértelo. Muy bonita, muchas gracias. Esta no la conocía, mira, me ha gustado mucho. Bueno, Juan Miguel, otro día seguimos hablando de lugares misteriosos, de esos lugares embrujados de Madrid, de personajes, de las damas blancas que nos falten hoy. Pero recordemos a los oyentes dónde pueden encontrarte, además de en Facebook, por ejemplo, en nuestro grupo de las Ayunas.
Pues me pueden encontrar perfectamente pues a través de Facebook con mi nombre, Juan Miguel Marsella, a través de la web de sean.net o .info, que se redirigen al mismo sitio, en madridoculto.com y por supuesto, pues con mis cuentas de correo de siempre, a través de Facebook pueden acceder a ellas.
Muy bien, pues buscando Juan Miguel Marsella Crisóstomo en cualquier Google te podrán encontrar rápidamente. También recomiendo encarecidamente a todos que lean 50 lugares embrujados de Madrid, que vale la pena, editorial Cidonia. Y si nos llegan mensajes de los oyentes o comentarios, no dudes que te los haré llegar, ¿vale?
Muchísimas gracias.
A ti.
Un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.
Seguimos hablando de lugares, personajes, como decíamos, muy pronto. Muchísimas gracias, Juan Miguel.
De nada. Un beso para
hasta
todos.
Hasta luego.
Las set lunes. Amb Susana set lunes.
Entrem a la sala secció anomenada Viure en la llum, on ens espera Maria Àngels Novellón. La Maria Àngels és canal de llum, sanadora i orientadora en la nova consciència, amb diferents tècniques holístiques i de la llum. Dona classes de tot allò que fa amb l'objectiu d'ajudar en qualsevol classe de malaltia. Benvinguda a la nau màgica Sandà. És que vaig decidir te de veritat, és sempre, mira que portem anys ja parlant. Maria Àngels o Sandà, bueno, com ho faig?
Tant se val, com vulguis.
Doncs benvinguda.
Gràcies, Susi. Molt bona nit a tothom, tripulants i oients de la nau. És un plaer tornar a estar aquí amb tots vosaltres.
Quin tema ens portes avui? Què ens tens preparat?
M'ha costat una mica veure què fèiem avui, perquè he parlat de tantes coses al llarg de les meves intervencions que també estaria bé que el públic suggerís alguna pregunta o tema que contestaré de bon grat si està al meu abast. I he pensat que una meditació guiada també pot estar bé.
Doncs oients, ja ho sabeu, la Maria Àngels està esperant que li feu preguntes o que li demaneu temes. Em sembla molt bona idea que fem una meditació guiada, doncs és una de les coses que ens demanen els oients i deu ser el moment idoni, perquè últimament gairebé tots els col·laboradors estem fent alguna meditació, perquè el com passa, no? Per alguna cosa ens està passant això, res no és casualitat, com dic jo.
De ben segur que és per la necessitat de que tots avancem, i així a través dels medis és més fàcil que tothom pugui donar un pas endavant i a la plegada veure que s'ha de treballar per ascendir.
Molt bé, doncs els oients de la nau, poseu-vos a punt i ben còmodes mentre la Maria Àngels ens explica a on ens portarà ara.
Bé, no és una meditació de viatjar fora, sinó en un mateix. Aquesta meditació és per obrir les xakres.
Amb algun objectiu especial?
És una manera de començar a fer consciència de les nostres parts etèriques, que en són les xakres i l'aura, perquè comencin a rodar en el cas de bloquejos i encongiment o malestar, i així anar tots ben lluents amb la possibilitat de dirigir el ser cap a la lluminositat. Doncs penso que tots ja sabem que fer consciència obre portes.
I és ben veritat, així com si fos una mena de manat de claus, eh?
Doncs sí, pot dir així.
Doncs t'escoltem, Maria Àngels Sandà, que tothom es prepari per endinsar-nos en un profund estat de relaxació.
Tanca els ulls i respira profundament. Ara, mira d'estar en una respiració còmoda per poder visualitzar o imaginar. Sent com una cascada de llum entra per la corona del teu cap i comença a fluir per els rius del teu cos. Des del cap hi ha un rierol que està connectat a 6 estancs en línia recta. Aquests estancs són les xakres, on la llum roman com aigua que s'estanca abans de seguir el seu camí. Com aigua que corre per aquest rierol, la llum, l'energia, es distribueix per tot el teu cos. Si no hi hagués res en ells, la llum correria tranquil·lament per el riu. Però, davant les complicacions de la vida, moltes coses cauen en el rierol i fan que s'estanqui. Són els problemes, els traumes, les pors. Si netegem el camí entre els estancs, La llum, l'energia, flueix, nodrint-te entre ells, proveint d'energia entre un i l'altre. Cadascun d'ells té una finalitat i pot quedar bloquejat per una acumulació de brutícia emocional. Obrir les xakres és una experiència molt forta per al creixement personal, donant un gran salt en vibració. I una vegada s'ha començat, no es pot abandonar el procés fins deixar les 7 xakres ben obertes. Estàs a punt?
Em sembla que sí, eh? Estem tots a punt.
Primer obriràs la xakra terra, que es troba en la base de la columna. Té a veure amb la supervivència i està tancada per la por. Què és el que et fa por? Deixa que les teves pors es tornin evidents. Aquesta visió no és real. És la preocupació per la supervivència. Tens d'abandonar aquestes pors. Deixa-les que corrin per el rierol. Ara sent com la teva xakra de la terra està completament oberta. Centra't en la segona. Està sota el melic. És la xakra de l'aigua. Té a veure amb el plaer i està estancada per la culpa. Visualitza tots els sentiments de culpabilitat. De què et culpes a tu mateix? Et vares fer mal a tu mateix o a altres persones? Has d'acceptar que aquest tipus de coses passin en la vida, però no deixis que aquestes coses ennubulin o enverinin la teva energia. Per ser una bona influència en el món, t'has de perdonar tu mateix. Ara has obert la xakra de l'aigua. La tercera és la xakra del foc. Està en la boca de l'estómac. Té a veure amb la força de voluntat i es bloqueja amb la vergonya. De què tens vergonya? Quines són les majors decepcions que tens en tu mateix? Observa-les per poder dominar el foc i aconseguir l'equilibri. No reneguis d'aquesta part de la teva vida. Ara, la xakra del foc està oberta. La quarta està en el cor, enmig del pit. És la xakra de l'amor. I es va bloquejar per el dolor i la pena. L'amor és una forma d'energia que gira al nostre voltant. Tot l'amor que sent per tu en el món de la llum encara està en el teu cor i reneix en forma de nous amors. Deixa que l'amor flueixi. Desplega tota la tristesa davant teu. I després d'haver sofert tants grans pèrdues, ja has obert la xakra del cor. La cinquena està en el coll, en la gola. És la xakra del so i la xakra de la veritat. Es bloqueja amb les mentides, les que ens expliquem a nosaltres mateixos. No pots mentir sobre la teva pròpia naturalesa. Tens que acceptar qui ets. Ara has obert la xakra de la veritat. El sisè estanc d'energia és la xakra de la llum. Està situada en el centre del front. Tracta del coneixement interior i està bloquejada per les falses percepcions. La percepció més falsa d'aquest món és la de la separació. Les coses que un creu que són diferents i separades, a vegades són les mateixes en realitat, com les quatre nacions. Tots som de la mateixa raça, però vivim separats. No obstant això, tot està connectat. Tots estem connectats. Inclòs la separació dels quatre elements és una falsa percepció. Si obres la teva ment, veuràs que tots els elements formen part d'un sol. Tots són part d'un mateix. Inclòs el metall és part de la terra, una part que s'ha refinat i purificat. Comprès això, ara has obert o activat la teva xakra de la llum. El setè estanc està en la part alta del teu cap i una vegada obert es pot entrar i sortir de l'estat d'il·luminació segons vulguis. I quan estiguis en aquest estat de llum, hauràs agafat el control i la consciència de les teves accions. És la xacra del pensament. Té a veure amb l'energia còsmica en estat pur i està bloquejada per les coses que et lliguen a la Terra. Pensa. Què et lliga a tu en aquest món? Ara, deixa'ls anar i que flueixin amb la corrent fins a oblidar-los. El que sigui, qui sigui, només si ho deixes anar podràs connectar amb la pura energia còsmica. Per obrir totes les xacres, un s'ha d'abandonar. Pensa en tot el que et lliga i deixa-ho fluir. Deixa que l'energia còsmica més pura flueixi com una cascada de llum que inunda el teu cap. Va cap al centre del teu front i ara llisca amb ella, sentint l'energia de l'univers, del cosmos i del Pare Creador. A poc vés agafant aire i consciència i ja podràs obrir els ulls.
Deixem que es vagin despertant els nostres oients, que tornin aquí amb nosaltres a la nau. Molt maca, eh? Molt maca. Aquesta meditació, n'estic segura de que els oients que l'hagin experimentat hauran gaudit tant o més que jo, perquè jo aquí ho vaig fent així mica en mica. Després, quan, això sí t'ho haig de dir, quan feu meditacions o cosetes que m'agraden, llavors el dia següent me les escolto i les faig jo tranquil·lament a casa.
Sí que ho és. A més, ara els oients ja han fet una posta a punt per treballar coses que conservem en la personalitat i que no hi fan res més que nosa. I d'aquesta manera, doncs, tornar a tirar endavant.
Molt bé, doncs ja hem desbloquejat xacres, ja tenim l'energia a fluir pels nostres cossos i ja podem tirar endavant amb tota l'energia. T'hem d'agrair que ens ajudis a andar, a sentir-nos tan bé. Recomanes que es practiqui aquesta meditació de tant en tant?
I tant, del tot recomanada.
I què diríem? Cada dia, un cop a la setmana, un cop a l'any?
Bueno, quan ho sent.
Quan tens ganes de fer-ho i és el moment,
no? Sí, perquè... hem anat una miqueta de pressa perquè, clar, a casa pues, donaria més temps.
Bueno, però llavors el que podem fer és quan ho tenim gravat, quan ho tenim ja a internet posat a la pàgina mateix de Radio Silenci o a radios.com, doncs llavors podem posar el pause, pensem, fem la visualització i llavors tornem a donar-li el play.
O prendre-te'l...
I ja la fas tu
els
directament.
Els bloquejos i llavors ja venen, ja acudeixen les imatges super de pressa.
Això que ja l'has fet uns quants cops, ja se't queda gravat i ja no cal posar ni l'àudio.
I la podem fer a vegades perquè apareixen moltes coses.
Sí. No, i cada cop veus una cosa nova, això sí ho hem de dir. Alguna contraindicació que tingui la meditació? No, oi que no,
no
tenen?
No.
Pots fer quan vulguis, com vulguis, i la pot fer tothom.
Sí.
Molt bé. Doncs t'acomiadem, Maria Àngels Novellón, la nostra estimada Sandà, fins la propera. I mentretant, si els oients tenen alguna pregunta a fer-te o algun tema que suggerir-te, perquè ens l'expliquis, ens ho poden dir al correu electrònic tot seguit en lletres, radiosetllunes@gmail.com, i si volen seguir-te, trobaran al Facebook, en el nostre grup de Set Llunes, i també a Gonagon.
El meu blog, tasunke.blogspot.com, o el meu correu electrònic, senda62ma@hotmail.com, o a Facebook.
Molt bé, doncs a Facebook, jo crec que és la red social en la qual estem ficats tots, llavors anem tots més directe a trobar-nos, perquè ja només busques les amistats o en el grup, el que sigui, ja
està. Va molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies.
Doncs moltes gràcies a tots per escoltar i que l'amor i la llum brollin als vostres cors.
Igualment, Maria Àngels, molta energia, molta llum i molt amor.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies i fins molt aviat.
Bona nit.
Bona nit.
Les Set Llunes amb Susana Set Llunes.
Bé, doncs anem baixant amb l'ascensor de la nau programa amb la cap a la sala secció dels consells i recetes màgiques encaminades a fer-vos la vida més feliç, tranquil·la i feliç, com dèiem, més fàcil. Que podeu practicar i provar durant la setmana i dir-nos com us ha anat. Entrem al laboratori encisat per parlar dels diners i l'espiritualitat.
Com m'entrebanco avui. Bé, explicar-vos que les persones espirituals m'entrebanco la porta també, Edgar. Les persones espirituals tenim tendència a donar poc valor als diners, pensant que no és espiritual, sinó més aviat material. El que sí sabem és que els diners no són ni bons ni dolents, sinó una eina. Imagina que tens 1 milió d'euros al banc. Tanca els ulls i imagina't tu de veritat. Fixa't en el que sents. I després pregunta't si ets espiritual per tenir aquesta quantitat de diners al banc. La primera vegada que vaig fer jo aquesta petita visualització, el primer que vaig sentir va ser una gran alegria. Però quan em vaig preguntar si era espiritual, llavors em van venir els nens del tercer món a la ment, per exemple. Vaig reviure el vincle que havia fet amb la infància entre els rics i la pobresa en el món. Així que vaig decidir qüestionar la creença de que tenir diners no és espiritual, decidint fer una llista amb més de 100 raons per les quals tenir diners sí pot ser un tema espiritual. 100 semblen moltes raons, però un cop vas escrivint, te'n vas trobant. No va ser massa fàcil al principi fer aquesta llista, i al principi em vaig quedar en blanc, ja que tota la vida havia cregut que economia i espiritualitat anaven per camins totalment separats, diferents, fins que vaig caure en que els diners són una eina que podem utilitzar al servei de l'espiritualitat. Llavors, ja vaig poder començar a fer la llista, i la primera conclusió va ser: quan no tens diners, vas tot el dia angoixat i estressat per no quedar-te'n sense. Tens por de quedar-te sense feina, sense estalvis, sense recursos. Si tens diners, en lloc de viure amb ansietat i preocupat, pots dedicar-te a allò que de veritat t'importa i ser el canvi que vols veure al món. Quan no tens diners, el teu impacte es redueix a un cercle molt reduït de persones. Tens un poder d'acció molt limitat. Sigui el que vols fer, necessites diners per arribar a més gent, per arribar a fer més coses. La publicitat val diners. Els recursos especialitzats de quantitat valen diners. Organitzar esdeveniments també val diners. Si comptes amb aquests diners, pots fer arribar la teva veu a moltes més persones, de manera que podràs tocar els seus cors i transformar les seves vides. Quan ens sentim malament, la nostra vibració baixa. Això ja ho hem anat explicant aquí al programa moltes vegades. I quan ens sentim bé, la nostra vibració puja. Així que els diners no ens donaran la felicitat, però sí contribueixen molt en ella. Si no t'estàs preocupant pels diners, et sents millor que quan vius ansiós per arribar a final de mes. Si tu estàs bé, és quan pots ajudar els altres a estar-ho. Quan estàs malament, ja en tens prou amb tu mateix, amb els teus problemes. El diner no substitueix ni de lluny l'amor o la salut, però tenir-los a no tenir-los, ja sabem tots que hi ha una gran diferència. Cuidar-se a un mateix és allò més espiritual que pugui existir. Si jo no tinc cura de mi, com puc tenir cura dels altres? Quin impacte tindré al món si jo no em cuido? Cuidar-se és espiritual, perquè estàs en aquest món per fer alguna cosa important. Tots tenim un propòsit vital per complir. Els diners són espirituals, doncs, perquè et permeten tenir millor cura de tu mateix, estar millor. Si tens diners, tornem al mateix d'abans, pots cuidar millor dels teus éssers estimats, ajudar-los a pagar-se els estudis, a llançar un projecte o fins i tot en proves mèdiques per un problema de salut. Quan no en tens de diners, pots donar suport a les causes que t'importen en petits donatius. Temps de voluntariat i conscienciament als teus familiars i amics. El teu poder d'acció augmenta notablement quan tens diners, doncs. Quan no tens diners, tornem-hi, però ho entens en preocupar-te de treballar per així poder arribar a final de mes. Poc pots fer que els altres, quan vas al supermercat comparant preus, perquè no tens els diners. Si tens diners, pots crear projectes amb els quals generar valor afegit. Pots subcontractar persones perquè et donin suport en el seu desenvolupament de les teves idees, per exemple. I quan no tens diners, costa posar-se en allò que de veritat ens omple, perquè les factures segueixen arribant cada mes i no ens podem dedicar allò que volem, no podem dedicar diners al que ens atrau. Es pot fer, però és possible que hagis de treballar moltes més hores extres. Quan tens diners, no necessites agafar treballs temporals o puntuals amb els quals cobrir les teves despeses mínimes. Pots centrar-te de ple en el teu propòsit vital i desenvolupar al màxim el teu potencial i ajudar al màxim de nombre de persones possible. Si no tens diners, el teu radi d'acció serà molt limitat. Sigui el que sigui que t'importa, et costa molt donar-ho a conèixer i arribar al màxim de nombres de persones possible, com dèiem ara, quan en sí que en tens. I és molt fàcil, quan sí que tens diners, unir les persones per defensar una causa, per ampliar el teu radi d'acció. Pots impactar moltes vides més quan tens diners que quan no els tens. I anem acabant. Si tens diners, pots fer que els diners treballin per tu, en lloc de treballar tu per fer diners. Aquesta és una de les màximes per fer-se ric. Si no tens diners, et converteixes en un esclau econòmic perquè has de treballar per guanyar-los. I quan els tens, pots crear fonts d'ingressos passius perquè treballin per tu i tu viure una mica més tranquil. Per acabar, una de les raons per les que els diners són espirituals és perquè amb ells podem augmentar el nostre impacte i transformar moltes més vides. Els diners, doncs, i com a manera de resum de tot el que us acabo de dir, no són bons ni són dolents. Només una eina. I ser espiritual no està renyit en guanyar molts diners, sinó el contrari. Que alguna cosa sigui bona o dolenta només dependrà de l'ús que li donis tu.
Les set llunes.
Canviem de sala a secció, pugem a dalt de tota la nau per anar-nos situant ja per marxar, per enlairar-nos cap a la Terra i per explicar-vos les prediccions astrològiques generals que he preparat per saber com ens aniran els pròxims 7 dies a tots els horòscops en general. Avui ho fem en general. Aquí, a dalt de tota la nau, i pugem tots plegats cada setmana, ja us sabeu, i anem variant prediccions amb els missatges dels àngels, l'oracle dels arcàngels, el tarot, l'astrologia, els horòscops... Bé, doncs aquesta setmana, com us dic, ho fem en general, tots els signes zodiacals. Estarem aquests pròxims dies disposats a gaudir de tot lo bonic, bell, amb ve alta de bonic, i plaent que té la vida. Serà una setmana on hi hauran discussions, on tots tendirem a escoltar-nos a nosaltres mateixos i prendrem consciència dels nostres sentiments per crear les noves metes. Això és el que diuen els astres en general per tots els horòscops. També us vull recordar que ja falta molt poc per acabar l'any i casualitats o causalitats de la vida. Aquest mes de novembre és temps de tancament de cicle, de deixar enrere tot allò que ja no serveix, tancar una etapa de la teva vida que pot produir-te certa nostàlgia per tot el viscut o que podries sentir una estranya pau interior, doncs la teva ànima comprèn que era necessari aquest final. Ara bé, com que davant de qualsevol tipus de tancament és bo agrair, els astres et recomanen que ho facis així. Agrair a cada persona que vas conèixer en aquest procés, a cada lloc que vas estar, agrair tot el bo i tot el dolent, ja que d'això sempre s'obté una experiència. Tant si el cas d'agrair és una relació, com una feina, un habitatge que deixes enrere, qualsevol cosa que ha format part de la teva vida, ho recordaràs, ho agrairàs, i ho portaràs al cor i després ho deixaràs anar perquè tot flueixi. De res valdrà estar rumiant el que ja no has fet, el que no vas aconseguir, les frustracions i els mals moments. Quedar-te amb lo negatiu només et causarà amargor i la vida és massa curta per amargar-se. A l'agrair canviarà la teva energia, et sentiràs amb una vibració molt més alta i això és el que importa per iniciar aquest nou cicle amb alegria i entusiasme que ens porta al mes de novembre. Recorda que els horòscops, com altres articles, per exemple els horòscops de novembre que els vam dir la setmana passada, els teniu i els podeu escoltar a Radio Silenci o a la web setllunes.com, i articles meus, els horòscops, ofertes en consultes i cursos de tarot també ho trobareu tot al Facebook, Susana Setllunes, o també ens pots escriure i preguntar, ens pots escriure, ja ho saps. Tot en lletres i tot seguit, radiosetllunes@gmail.com, radiosetllunes@gmail.com. I si ens escrius, ja ho saps, podràs obtenir un premi al sorteig màgic d'aquesta temporada. No cal que ens diguis la teva història, la teva vida. Només que ens diguis, ens escolto, ens agrada el programa, o no m'agrada, o m'agrada més això, o l'altre, o trobo falta aquesta altra secció, ja optes a un premi. Així que, radiosetllunes@gmail.com. Bé, doncs molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid, que ja ens n'anem Per acabar, la cita cèlebre d'avui, per rumiar: un optimista veu l'oportunitat en qualsevol calamitat. Un pessimista veu una calamitat en qualsevol oportunitat. Què ets tu, un optimista o un pessimista? Aquesta frase és de Winston Churchill. I ara que ja ho saps, pots triar un ser pessimista i només trobar calamitats arreu, o positiu i trobar oportunitats. T'esperem aquí d'aquí 7 dies. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos dels cinturons. Doncs tornem al planeta Terra.
Ràdio Silenci. La que et sona la Garriga. C17. Molt més coneix. Un nou espai de promoció i relació del territori. C17, una coproducció de Ràdio Vic i Ràdio Granollers.
Hola, què tal? Com esteu? Ha arribat el moment de començar aquest programa centrat en l'eix territorial i també econòmic de la C-17. Avui ens atenem a aquest programa repassant les notícies més destacades i parlarem de cinema, en quin punt ens trobem i, sobretot, cap a on anem. Ho farem amb en Quim Cruselles, que és fundador del Festival de Nits de Cinema Oriental de Vic i també membre de Cineclub Vic, i també en Lambert Botei, cineasta i corresponsable del Cineclub, en aquest cas, de Granollers. Igualment, avui en aquest programa parlarem de la crisi dels refugiats, ja que aquesta setmana els alcaldes del Vallès Oriental s'han reunit amb la Generalitat per acordar com fer front a aquesta onada migratòria, i us explicarem tots els detalls de la Fira de Muntanya i el llibre de Vic i el Collsacabra. També tindrem temps de passejar pel territori i descobrir, entre altres coses, el tren trico-trico de la Garrotxa. Tot això i moltes més coses en aquesta nova entrega de la C-17 que comencem en aquest moment.
Informatiu C-17.
Comencem, doncs, tal com dèiem, amb les notícies i explicant que 16 empreses de Vic van ser premiades en el marc del tradicional Dia de la Cambra, on es reconeixen les empreses amb una trajectòria d'entre 50 i 200 anys d'història. Van rebre el reconeixement de la mà del conseller d'Economia, Andreu Mascollell, i es tracta de la Serralleria Cruells de Prats, amb 175 anys d'història, Midi MBC Studio, amb 100 anys, Calçats Munts, Casa Garcia, Construccions Lluís Dacs, Estan Cribillers, Ramon i Jaume Lledó Molís, la rellotgeria Joria Codina, la Marceria Vila, i l'impremta Planes, amb 75 anys, Madel, Margarita Barroquers, Maria Dolors, Torrent Serra, Sangles, Tallers de Mobles, Teixits Vescomte i Ferreteria Comas Olives, en aquest cas amb 50 anys d'activitat. A més, la Cambra va obsequiar també les empreses que han fet més de 125 anys d'activitat amb el carnet de soci del Club Cambra, que possibilita l'entrada gratuïta a 10 dinars cambres, així com descomptes exclusius en serveis a les empreses. Arnau Puigdemont de Manlleu i Miquel Anglada i Roser Casals de Torelló seran a finals de novembre a la final mundial de la Internacional Mat League 2015, que tindrà lloc a Pequín. Ja han accedit després de guanyar la final estatal que va tenir lloc el curs passat. Els joves havien de disputar la final europea a Madrid fa unes setmanes, però es va anul·lar. Per tant, a la final de la Xina, que serà del 25 al 29 de novembre, els joves hi aniran acompanyats d'alguns familiars, però les despeses hauran de sortir de les seves butxaques. És per això que fan una crida a les empreses i entitats per tal de trobar suport. L'Associació Catalana Food Trucks, és a dir, camions ambulants de restauració, s'ha adherit a la patronal vallesana Unió Empresarial Intersectorial. D'aquesta manera es converteix en la 17a agrupació ja d'empresaris que s'integra a la patronal de la comarca. S'hi ha unit amb l'objectiu comú d'oferir menjar de qualitat amb un format que, tot i que està en expansió, s'ha de fomentar i, segons ells, regularitzar. És per això que l'associació s'ha sumat a la Unió per aconseguir el suport per connectar la gastronomia amb l'entorn, buscant la qualitat i també el desenvolupament d'un moviment generador de canvi capaç, segons diuen, d'evolucionar amb la ciutat. Els Consells Comarcals del Vallès Oriental i l'Occidental han encarregat un estudi a la Diputació de Barcelona per detectar en quins aspectes els dos territoris poden treballar conjuntament. L'informe analitzarà les potencialitats de col·laboració en matèria d'infraestructures, indústria... El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, David Ricard, descarta en aquests moments la fusió en una única comarca, però admet que els dos territoris poden sumar i treballar conjuntament per millorar la qualitat de vida de les persones. La idea de l'estudi és veure en què es pot sumar i en quins temes es pot treballar conjuntament. Una família de Puigcerdà, que aquest any va perdre una filla de 9 anys afectada pel càncer de rabdomiosarcoma, s'ha compromès amb l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona a recaptar 50.000 euros l'any per sumar-ne 200.000 d'aquí a 4 anys. La recaptació ha de servir per iniciar una investigació sobre aquest tipus de càncer del desenvolupament. Més de 10 famílies de Puigcerdà i també la Cerdanya s'han implicat en l'operació i han iniciat una campanya amb diferents fronts per aconseguir els diners. El conseller de Territori en Funcions, Santi Vila, assegura que solucionarà els problemes de seguretat viària relacionats amb les massificacions de visitants que hi ha a la Fageda d'en Jordà, sobretot durant la tardor. En una visita a la Garrotxa ha assegurat que ja ha donat les ordres als tècnics del departament, ja que assegura que es tracta d'una situació d'urgència. I l'Ajuntament de la Garriga signa el contracte per començar la reforma de la teulada de l'Església de la Doma. Ens informa des de Ràdio Silenci, Andrea Ramos. L'alcaldessa...